Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Nova setmana clau en política, nova setmana clau per la llei d'amnistia, i és que aquest proper dijous acabarà el termini que es van donar els partits, PSOE, Junts i Esquerra, per acabar de negociar una llei d'amnistia que permeti que cap encausat per al procés en quedi fora, o almenys aquesta n'és la intenció dels de Carles Puigdemont, després de l'aval de la Comissió de Venècia per aquesta llei. Tot i que els partits són optimistes a l'hora de parlar de desencallar el redactat, també és veritat que tot plegat s'ha vist esquitxat per l'encausament del Suprem precisament a Puigdemont i a Rubén Wagensberg precisament per terrorisme. Delicte que no acabaria d'entrar en la mateixa llei d'amnistia, segons els socialistes, perquè aquesta no sigui bloquejada al Constitucional. Per si no fos poc, però, el procés de negociació i tramitació també s'està veient esquitxat pel cas Coldo, pel que, des de les files populars, se'n demana ara la dimissió de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, a qui li exigeixen responsabilitats polítiques per haver presidit el govern balear en el moment que va comprar mascaretes a una de les empreses implicades. Sigui com sigui, aquest dijous hauria d'acabar la negociació per una llei d'amnistia que ha de passar per la Comissió de Justícia per després tornar al ple del Congrés el dijous dia 14 o amb el redactat tancat o amb els partits i amb esmenes vives que s'haurien d'acabar de tancar amb una setmana més de marge. I després què diran? Després obririen una nova etapa de negociació per un altre redactat important, els pressupostos. Dit això, per cert, setmana clau també en clau religiosa, i és que precisament avui escoltarem des d'aquest programa i aquesta mateixa emissora el darrer discurs del cardenal Joan Josep Omella com a president de la Conferència Episcopal Espanyola, que haurà d'escollir-ne el nou president. Recordem que el cardenal Omella no pot repetir en el càrrec al superar els 75 anys d'edat. A més, els bisbes tindran i triaran vicepresident, els membres de la comissió executiva, els presidents de les comissions i subcomissions episcopals, el president del Consell Episcopal d'Afers Jurídics i tots tres integrants del Consell Episcopal d'Economia. De seguida els expliquem tot plegat. Abans, però, són les 8 i 2 minuts i qui pujarà aquest dilluns 4 de març a la caravana? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui, a partir de 9:45, encetarem la nostra particular tertúlia política amb Santi Sánchez, Xavi Torrents i Àngel Miret. Tot plegat en un dia on estarem molt pendents del que serà l'últim discurs del cardenal Joan Josep Omella com a president de la Conferència Episcopal Espanyola. Un discurs que seguirem en directe a partir de les 11 i que després analitzarem amb el cap de continguts religiosos d'aquesta emissora, Ignasi Miranda. I a 11:45 serà moment de pujar ben fora el volum de la caravana per parlar del festival Flamenc On, un festival que enguany rendirà homenatge a un dels grans genis del flamenc, Manolo Sanlúcar. El que acabem d'escoltar és Caballo Negro, una de les peces que va crear el mateix Sanlúcar. Per parlar-ne de tot plegat i també per descobrir els detalls del festival, avui saludarem el director del programa, ell és Paco Garifa, i també el responsable de Relacions Institucionals, Paco Santana. I a partir de les 12, nou capítol de No és el que sembla, amb els conflictòlegs i mediadors Xavier Pastor i Marta Méndez, que avui ens explicaran com gestionar un conflicte a la feina amb el teu cap. I com sempre arribarem al punt de la una vivint amb una mica més de salut a la nostra particular consulta amb el doctor Jacinto Valverde. I encararem l'última hora de programa parlant de videojocs de la mà del periodista Joan Sabrià, descobrint on anirà la girocleta del Magiró, i acabarem com sempre amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a la caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Abans de tot plegat, però, repassem els principals titulars d'aquest dilluns. Júlia Julve, molt bon dia.
Bon dia.
La Conferència Episcopal Espanyola celebra des d'aquest matí i fins divendres a Madrid la seva assemblea plenària número 124, on es renovaran tots els càrrecs. A les 11 del matí, l'encara president de l'Episcopat, el cardenal Joan Josep Omella, farà el que serà el seu darrer discurs públic abans de deixar el càrrec.
Sí, els noms que han sonat més aquests dies per presidir la Conferència Episcopal són els de Luis Argüello, arcabisbe de Valladolid, Jesús Sanz Montes, arcabisbe d'Oviedo, el cardenal José Cobo, arcabisbe de Madrid, i també Josep Àngel Saiz Meneses, arcabisbe de Sevilla, que podria ser una alternativa de consens.
Tot plegat en una setmana clau pel que fa també a la llei d'amnistia. El Partit Socialista i Junts apuren el temps per mirar d'encaixar un acord abans de dijous, quan està previst que es voti la llei en la Comissió de Justícia.
Els comuns creuen que amb el possible nou redactat de la llei que puguin pactar Soi Junts, els encausats per Tsunami Democràtic, com Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg, quedaran més blindats que abans.
Una negociació enmig de la pressió del Partit Popular amb el cas Coldo. Els populars registraran avui precisament un escrit al Congrés dels Diputats per exigir la dimissió de la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol.
Segons el PP, Armengol va col·laborar amb la trama pagant amb diners públics les mascaretes, enganyant així la Unió Europea. Segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies, el govern català assegura que cap departament ha comprat mascaretes amb les empreses vinculades al cas Coldo.
I a partir d'avui mateix ja es poden recollir a les farmàcies de Catalunya productes menstruals reutilitzables de forma gratuïta.
Sí, totes aquelles dones que ho vulguin podran obtenir els productes mostrant un codi QR que s'obté de l'aplicació La Meva Salut. Podran escollir entre una copa, unes calces menstruals o compreses de tela.
Anem cap als esports. Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Barça i Girona desaprofiten l'oportunitat de retallar distàncies al Madrid.
Sí, cap dels dos equips catalans ha pogut aprofitar la punxada dels blancs de dissabte més talla. El Girona ha perdut 1-0 al camp del Mallorca i el Barça no ha passat de l'empat a 0 a Sant Mamés, un partit on per cert s'han lesionat, sembla que de gravetat, Frankie de Jong i Pedri.
I en bàsquet, pallissa del Barça al Saragossa.
L'equip de Roger Grimau no té compassió dels saragossans i els esclafa amb un contundent 109-68 gràcies també a una excel·lent actuació de Billy Hernán Gómez. El bàsquet Girona també ha guanyat, remuntant en aquest cas l'Obradoiro a l'últim segon, 78-77.
Anem a la cara B de la qualitat d'aquests parades avui, Núria.
Del certamen de cervesa més gran del sud d'Europa, que aviat farà parada a Barcelona. Tot plegat en un dia en el que coneixerem els beneficis d'esmorzar cada dia i on també descobrirem tots els detalls de l'últim concert de Rihanna després de 8 anys de silenci musical.
De seguida, com dèiem, us ho expliquem tot plegat abans, però 6 minuts que passen de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la setmana amb fred. Les temperatures han baixat arreu de Catalunya i ara mateix està glaçant a totes les comarques del Pirineu i del Prepirineu. Unes temperatures diurnes, però que seran més agradables que no pas les d'ahir. Pujaran arreu del país, màximes entre els 12 i els 15 o 16 graus les més altes. Aquest matí encara amb tramuntana forta a la costa Brava i vent de mestral, de moderat a fort a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i molts punts de l'interior, tot i que de cara a la tarda aquest vent a poc anirà desapareixent pràcticament del tot i girarà cap al sud i cap al sud-oest. Pel que fa a l'estat del cel, hem de parlar d'un matí amb sol a les comarques de la meitat est i augment de la nuvolositat a la meitat oest. Sobretot Lleida, comarques de Tarragona, de cara a la tarda el cel estarà molt més tapat i també a la tarda hi haurà ruixats a les comarques del Pirineu de Lleida, la cota de neu al voltant dels 1.200 metres d'alçada. De cara a demà esperem un ambient força assolellat al matí. Compte que a primeres hores del matí, però a les comarques de Girona encara pot haver-hi algun ruixat, entrarà una altra vegada més la tramuntana i el mestral, que ho farà també a les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i de cara a la tarda es mantindrà la possibilitat de ruixats dispersos a les comarques de l'interior de Girona. No pas a l'Alt Empordà, on continuarà bufant la tramuntana. Demà, les temperatures màximes pujaran i també ho faran una mica les mínimes.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. El punt més complicat aquest matí és a l'A2 de Sant Joan d'Espí cap a Barcelona per un accident que encara talla part de la via i acumula moltes cues des de Sant Andreu de la Barca. Ara són 11 quilòmetres i també es nota a la B23 en direcció a l'enllaç amb l'A2 des de Molins de Rei. Es van omplir més punts habituals de l'àrea metropolitana, com la C58 en sentit sud des de Montcada i Reixac amb 3 quilòmetres de cues, o en sentit Sabadell, com sempre, cap a Ripollet, i les rondes força carregades també cap al Llobregat. A la ronda de dalt són 6 quilòmetres de cues des de Santa Coloma i a la litoral amb 7 quilòmetres més de congestió des de Sant Adrià fins a la Vila Olímpica. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Bon dia, hola, hola.
Què tal avui?
Dilluns i fa fred i, no sé, podríem fer una foguera aquí a l'estudi.
Uau.
No? No passaria res, no? Ningú s'espantaria aquí a la casa. No la farem, però tots tranquils.
Va, qui li donem el bon dia avui?
Home, jo crec que el protagonista del cap de setmana, sense cap mena de dubte, una tona de missatges generats a les xarxes socials, indignació, satisfacció per alguns. Parlem d'un trencilla, d'un col·legiat, parlem d'un dels col·lectius més incompresos, parlem d'àrbitres.
Japón, Sevilla, Britanseo, López Nieto, Jones Andreu, Vía Fega, Quinas Torres, Pérez Furrul y Cantalejo, Ramón Marco, Mejía, Dávila, Mejuto, Pérez Lasa, Mona Méndez, Doña Ibañez, Puentes Neira y Morasa. El fútbol del entonces no es lo que era.
Aquest reguitzell de cognoms que són els àrbitres, hem d'afegir un que s'ha guanyat un lloc a l'Olimpo dels grans, concretament del que va xiular el València-Real Madrid de dissabte a la nit, Jesús Gil Manzano.
Un clàssic ja.
Gil Manzano, ai Joan, ai Toscano, ai Júlia, ai tothom. La que va liar el bon home, per si algú ha aterrat de mar, t'explico una mica, el conjunt blanc, el Real Madrid, es va deixar 2 punts a Mestalla després d'un partit molt polèmic i en el qual va acabar amb un gol anul·lat a Jude Bellingham en l'última jugada del partit, i va ser ni menys ni més que Gil Manzano qui va evitar la remuntada a Merengue, per tant, en aquest sentit, a favor, sempre que al Madrid se li trenqui una remuntada. Córner a favor del Madrid, amb el temps ja complert de la segona part. Gil Manzano va dir que serviria el córner i que la segona jugada ja no valdria. I just quan es va acabar la jugada del córner, amb el Real Madrid fent la centrada de la segona jugada, l'àrbitre va xular el final. És a dir, la pilota ja volava cap al cap de Jude Bellingham, llavors... va xular el final i el gol de Bellingham no va pujar al marcador, i a partir d'aquí, bueno, polèmica total amb tothom indignat, Bellingham expulsat i el Real Madrid Televisió preparant un documental o una marató sobre la vida i obra del bo de Gil Manzano, tot molt divertit. Per tant, bon dia àrbitres i especialment Jesús, bo de Jesús Gil Manzano. Postdata, al final l'empat del Madrid va ser bo, perquè el Girona palmant i el Barça empatant, l'únic que sí, va retallar una mica és l'Atlético. Si és que, en fi, si ho tenen fet, si la Lliga ja que la donin ja i ja està.
Qui necessita vitamines aquest matí?
Bueno, ho deia el Toscano ara, Rasi Kurt, el mig del camp del Barça.
Roto, roto, siempre me pasa así, que termino con el corazón roto, 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 siempre me pasa igual, que termino con el corazón roto, roto, roto.
Totes les músiques de qualitat sempre, eh?
Home, jo sempre aquest programa li dono el toc, li dono el toc musical, ja ho saps, aporto també això. Bueno, roto el corazón dels jugadors no, jo crec que roto muscularment i altres històries. El mig del camp titular del Barça, en principi, són De Jong, Pedri i Gundogan. Doncs bé, ahir a Sant Mamés, en un 3 i no res, el 66% d'aquest mig del camp es va lesionar i no pinta que siguin coses rapidetes. Un toc amb el taló d'Unai Gómez va fer desestabilitzar Frenkie de Jong, que es va fer mal al turmell dret. Uns minuts després, abans del final de la segona part, Pedri, un clàssic de les lesions, també es va fer mal en un xut i va ser substituït per Lamine Yamal. No pinta bé, és una desgràcia tremenda, va dir Xavi en acabar el partit sobre les dues lesions. Desgràcia tremenda, no? I, bueno, una mica, com tot el Barça al final, si ja li costa combinar bé amb els titulars, imagina't sense ells. Tot això amb un Mallorca en ratxa en l'horitzó, jugant divendres, per cert, una cosa curiosa, i un Nàpols que ahir va guanyar a la Juventus i que arriba en 10 dies. Elegí un mal dia per deixar de oler pegamento.
Aquí no li arrencarà el cotxe avui.
La fase de Xavi,
sí, sí, sí.
La roda de premsa. Sí. Bueno, seguim en plena esportiva i tornem cap a València.
València es la tierra de las flores, de la luz y del amor. València, tus mujeres...
I veiem Falleres. Falleres,
por doquier, paelles, també, Francisco també. Cantant ara aquesta cançó. El València va denunciar aquest diumenge els inadmissibles comentaris fomentant l'odi que va rebre les últimes hores l'atacant hispà-dominicà Peter Federico, que és un jugador del València, Peter Federico, que es va tancar els comentaris a Instagram en rebre insults racistes per part de seguidors del Real Madrid, equip al qual continua pertanyent. És a dir, Peter Federico va jugar els darrers 15 minuts del València-Real Madrid amb la samarreta del València, però és del Madrid, està cedit. Val? Aquesta és la història després de la croada de Vinícius i tota la mandanga, com Peter Federico va sortir i va fer un bon partit, una bona estona contra el seu equip, aficions que no van pair gaire bé, aficionats del Madrid, i s'han dedicat a insultar-lo per les xarxes fins que el noi ha hagut de desactivar aquesta opció. Per tant, surts, jugues bé i et trobes amb aquesta realitat. Ai, cotxe espatllat i ànims també per Peter Federico. És que estava, t'ho dic, estava molt motivat. Més que va jugar bé, ara, saps,
dirigint-se... Un jugador, s'ha dit, sempre es motiva.
Dirigint-se al públic i estava com molt revolucionat. Bueno, en fi.
Dues ocasions clares al final del partit.
Sí, sí, de fet...
Espera, Xavi, no t'hem escoltat. Ara, torna-hi, torna.
Va tenir dues ocasions claríssimes al final del partit.
Efectivament, especialment la que remata amb l'esquerra, és una llàstima perquè feia una paràbola aquella pilota, bueno, en fi. Joan.
Digue'm.
Va, com hem tingut una arrencada de setmana i de programa molt futbolera, he trucat, ara mentre fèieu els titulars, a un dels grans de la ràdio esportiva, més que res perquè ens aconselli. Per anar bé, saps què vull dir? José María García, ¿qué consejo darías a Joan, Julia y Toscano de cara a hacer un buen informativo?
De paciencia, tranquilidad. La vida es bonita también viviéndola despacio.
La caravana, l'informatiu.
Passa un minut ara mateix d'un quart de nou del matí i comencem aquest informatiu de la caravana i de Ràdio Hostel explicant-vos que la Conferència Episcopal Espanyola celebra des d'aquest matí i fins divendres a Madrid la seva assemblea plenària número 124. Durant aquests dies es renovaran tots els càrrecs per als propers 4 anys, excepte, això sí, el de secretari general, que té un mandat de 5. Júlia.
Sí, l'obertura serà a les 11 del matí amb el discurs del president de l'Episcopat, el cardenal Joan Josep Omella, que farà la seva última intervenció pública abans de deixar el càrrec, ja que no pot ser reelegit en haver complert ja els 75 anys. Concretament, els bisbes triaran president, vicepresident, els membres de la comissió executiva, els presidents de les comissions i subcomissions episcopals, el president també del Consell Episcopal d'Afers Jurídics i tots tres integrants del Consell Episcopal d'Economia.
Avui, cap a les 11 del matí, des de Ràdio Hostel, els oferirem en directe aquest darrer discurs de manera íntegra del president de la Conferència Episcopal, el cardenal Joan Josep Omella, sigui com sigui, però les eleccions començaran demà dimarts al matí amb la votació del nou president. Tot i que no hi ha mai candidatures, les votacions de sondeig previstes per les properes hores podrien ser indicatives, Júlia.
Sí, els noms que han sonat més aquests darrers dies per presidir la Conferència Episcopal són els de Luis Argüello, arcabisbe de Valladolid, Jesús Sanz Montes, arcabisbe d'Oviedo, el cardenal José Cobo, arcabisbe de Madrid, i també Josep Àngel Saiz Meneses, arcabisbe de Sevilla, que podria ser una alternativa de consens. A més, entre dimarts i dimecres està prevista l'elecció de la comissió executiva i les comissions episcopals amb els seus presidents.
Ara bé, hora de preguntar-nos, però, com funciona tot aquest procés d'elecció?
Doncs en aquesta plenària hi haurà 78 electors, dels quals només 49 poden ser elegits per la presidència a causa de les diverses limitacions que hi ha, com ara complir 75 anys durant el mandat o ser bisbe auxiliar. Els electors són concretament 2 cardenals, 16 arcabisbes, 50 bisbes i 9 auxiliars, a més de l'encara administrador diocesà de Girona, Lluís Sunyer.
Tot i això, aquest no serà l'únic punt que es tractarà des de la Conferència Episcopal.
Pel que fa als grans temes de l'ordre del dia, aquesta assemblea plenària dels bisbes espanyols estudiarà el pla de reparació integral de víctimes d'abusos sexuals en l'àmbit eclesial, com també un important document titulat Comunitats Acollidores i Missioneres, exhortació pastoral sobre la identitat i el marc de la pastoral amb migrants. I com és habitual, a la primera plenària de l'any s'aprovarà les intencions de la Conferència Episcopal, que s'inclouran a la xarxa mundial de pregària del Papa. També s'inclou a l'ordre del dia la presentació de les noves iniciatives que es duran a terme amb motiu de la segona sessió de l'Assemblea General Ordinària del Sínode el proper mes d'octubre i els preparatius del Congrés de Pastoral Vocacional programat per al febrer del 2025.
I també els expliquem un dia com avui, en plena política, el Partit Socialista i Junts per Catalunya enfrontant una setmana clau pel que fa a la llei d'amnistia.
Avui comença el compte enrere per desencallar la llei al Congrés dels Diputats, ja que aquest mateix dijous acaba el termini que van demanar els socialistes per seguir debatent el redactat final del text sobre aquesta llei que no agradava als de Carles Puigdemont. Els juntaires es van fer enrere l'aprovació de la proposta de llei en considerar que no cobria tot tipus de delictes de terrorisme en el cas del procés. Ara, per tant, el partit de Pedro Sánchez espera que es pugui arribar a un acord amb la formació independentista. De moment, la discreció ha protagonitzat les últimes negociacions i la portaveu al Congrés de Junts, Míriam Nogueres, ha apuntat aquests darrers dies que en cap moment s'ha deixat de negociar, tot i que no ha detallat si hi haurà noves esmenes després que s'hagi refredat la possibilitat d'una modificació de la llei d'enjudiciament criminal.
Per la seva banda, Jaume Asens creu que amb el possible nou redactat de la llei que pugui impactar PSOE i Junts, els encausats per Tsunami Democràtic com Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg quedaran més blindats encara que abans.
Així mateix ho ha defensat el dirigent dels Comuns i negociador de Sumar aquest diumenge en una atenció als mitjans a la plaça Sant Felip Neri de Barcelona. Segons Asens, l'entesa és imminent.
A mi no em toca avançar el contingut d'aquest acord, però sí que puc dir que, en la meva opinió personal, és que la gent que està ara mateix encausada en el cas del Tsunami es veurà beneficiada per la llei d'amnistia. Crec que la llei d'amnistia blindarà els seus casos. De fet, crec que ja el blindava en el seu moment, però ara crec, és la meva opinió, que quedarà més blindats encara.
Ara bé, amnistia a banda, el PSOE segueix al centre de la polèmica per la presumpta implicació del partit en el cas Coldo, la trama de corrupció que s'investiga per determinar si va haver-hi cobraments il·legals en la compra de mascaretes durant la pandèmia. El Partit Popular registrarà aquest dilluns un escrit al Congrés dels Diputats per exigir la dimissió de Francina Armengol al capdavant de la cambra per aquest cas.
Ho ha dit aquest diumenge el portaveu del PP, Miguel Tellado, en un acte de la Ruta per la Igualtat que s'ha fet a la Corunya.
És a dir, Armengol ha jugado con el dinero, con la salud y con la inteligencia de todos los españoles. Esa es la situación en la que nos encontramos. Y por todo ello, yo hoy quiero aprovechar esta comparecencia para anunciar que el Grupo Parlamentario Popular registrará mañana en el Congreso de los Diputados un escrito pidiendo la dimisión inmediata.
Tellado ha remarcat que Armengol va col·laborar amb la trama pagant amb diners públics les mascaretes, enganyant així la Unió Europea, i per això Tellado ha afegit que no està capacitada per seguir exercint el seu càrrec al Congrés dels Diputats i que la seva permanència és nociva. Per tot plegat, el partit li demana que deixi el càrrec com més aviat millor.
I a Catalunya el govern comprova que cap departament de la Generalitat ha comprat mascaretes amb les empreses vinculades al cas Coldo.
Sí, segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, el govern va encarregar aquesta recerca per descartar qualsevol vinculació amb les companyies afectades. Primer va analitzar els contractes del Departament de Salut i de l'Institut Català de la Salut, però posteriorment es va demanar estendre aquesta anàlisi a la resta de conselleries. D'aquesta manera, com dèiem, la Generalitat ha comprovat que cap departament havia contractat el subministrament de mascaretes amb les companyies afectades en aquesta trama.
I alerta perquè avui, a partir d'avui, de fet, ja es podran recollir a les farmàcies de Catalunya productes menstruals reutilitzables sense pagar ni un sol euro.
Sí, totes aquelles dones que ho vulguin podran obtenir aquests productes mostrant un codi QR que l'obtenen dins l'aplicació de La Meva Salut. Podran escollir entre una copa, unes calces menstruals o també compreses de tela. Es calcula que 2,5 milions de persones es podran beneficiar de la mesura, que té un cost inicial de 8 milions i mig. Si algun dels tres productes disponibles s'esgota per demanda, els impulsors han explicat que en un màxim de 48 hores tornarà a estar disponible.
8 i 23 minuts, no deixeu anar el cafè que us expliquem més notícies. En mobilitat, us expliquem que ha estat restablert el servei habitual de l'R4 i l'R12, però amb limitació temporal de la velocitat entre Vacarisses i Castellbell.
Les dues línies han recuperat aquest mateix matí el servei habitual, un cop reparats els danys provocats per l'esllavissada d'aquest diumenge entre els dos municipis. Tot i això, s'haurà d'anar més lent al punt on va haver-hi aquesta incidència. Una esllavissada en aquest tram va provocar la sortida del primer eix d'un tren de Rodalies, de l'R4, això sí, sense provocar ferits.
Ara bé, dit això, Júlia, què és el que va passar?
L'accident es produïa a 3:45 del matí, el tren que circulava entre Manresa i Sant Vicenç de Calders, i on hi viatjaven 37 passatgers. En produir-se aquest incident, s'activaven els protocols de coordinació amb Protecció Civil per procedir al seu transbordament a un altre tren situat en paral·lel. A les 9 acabava el transbordament i inicialment la circulació quedava restablerta, però a 9:15 els bombers demanaven interrompre aquest servei. El tall acabava a 9:15 i es tornava a circular per via única.
Davant d'aquesta situació, l'alcalde de Vacarisses, Antoni Masana ha demanat a Renfe més inversió en manteniment a la zona per evitar accidents.
Tot plegat després del descarrilament que dèiem ara d'aquest diumenge, ha recordat en una entrevista a Catalunya Ràdio que en els últims anys hi ha hagut 3 accidents a Vacarisses, un d'ells amb una víctima mortal l'any 2018, tot i que ha reconegut que en el tram de l'accident d'aquell any ja s'ha actuat i ha remarcat que el pas per Vacarisses és un tram molt llarg i hi ha zones que fan falta manteniment, ja que quan plou una mica acaba desembocant en situacions com les que s'han viscut aquests darrers anys.
En política catalana, els comuns segueixen condicionant el seu suport als pressupostos del govern que Pere Aragonès no aprovi el pla director urbanístic que ha de fer possible la construcció del Hard Rock. Mentrestant, l'Associació d'Empresaris de Catalunya anima el govern aragonès a no cedir davant dels comuns.
I és que, segons aquesta associació, la construcció del casino suposaria convertir Tarragona en un destí imbatible a Europa. En un comunicat, l'organització presidida per l'exregidor del PP a Barcelona, Josep Bou, ha recordat que 14 ajuntaments i la Cambra de Tarragona s'han posicionat a favor d'aquest macroprojecte. I d'altra banda, l'entitat ha assenyalat que uns pressupostos són bons si impulsen l'economia i ha advertit que amb 14 impostos autonòmics i la fiscalitat més elevada d'Espanya, les empreses continuaran, diuen, fugint de Catalunya.
Per cert, que el govern es planteja que els instituts catalans tornin a fer classe a la tarda. Segons explica el periòdico, la conselleria ha encarregat un estudi per conèixer com ha impactat la jornada intensiva.
Segons el rotatiu, Educació ha demanat a l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques un informe per saber si la jornada intensiva ha tingut algun impacte social i pedagògic positiu en l'alumnat. Actualment, només un de cada 10 centres públics fan torn de tarda.
I entrem en plana internacional perquè els països del Consell de Cooperació del Golf han demanat amb urgència aquest diumenge aplanar el camí per aconseguir un alto el foc sostingut a la franja de Gaza en un moment en el que s'han reprès les negociacions per una treva al Caire entre delegacions de Hamas, Estats Units, Egipte i Qatar.
El Consell de Cooperació del Golf ha demanat fer passos urgents per permetre l'arribada d'ajut humanitari de manera segura i sense obstacles que planin el camí per aquest alto el foc definitiu. A més, els caps de la diplomàcia del Golf han responsabilitat i arrel de no respectar el dret internacional humanitari en cometre violacions i agressions contra civils a la franja. 30.000 palestins han mort a la franja de Gaza des que es va intensificar el conflicte el passat mes d'octubre.
I precisament UNICEF ha denunciat aquest diumenge que almenys 10 nens han mort en els últims dies a causa de la deshidratació i la desnutrició en un hospital ubicat al nord de la franja de Gaza, on gairebé el 16% dels menors de 2 anys pateix desnutrició aguda.
La directora regional d'UNICEF per Orient Mitjà i el nord d'Àfrica, Del Cot, ha detallat que els 10 nens van morir a l'hospital Kamal Adwan, al nord de l'enclau palestí, i així mateix ha lamentat que és molt probable que hi hagi més nens lluitant per la seva vida en algun dels pocs hospitals que a hores d'ara queden a Gaza, mentre que també ha afegit que n'hi ha molts que no poden rebre cap tipus d'atenció a causa de la destrucció de la infraestructura sanitària.
Mentrestant, el Ministeri de Defensa ha entregat a Jordània més d'un centenar de paracaigudes per facilitar-ne l'enviament d'ajuda humanitària.
I tot aquest material es fa arribar tenint la petició del rei Abdallah de Jordània. En concret, s'han enviat 110 paracaigudes de càrrega, un enviament, segons el govern, que s'emmarca en el context del compromís d'Espanya amb la població civil que pateix aquestes conseqüències de la guerra entre Israel i Gaza i ha tornat a demanar un alto foc immediat. Jordània ja ha establert contactes amb diferents organitzacions desplegades a la zona per coordinar la recepció i distribució de l'ajuda.
Vinga, i us expliquem més coses perquè Catalunya continua a les últimes posicions en l'execució pressupostària del govern espanyol. Segons avança el diari Ara, l'executiu de Pedro Sánchez ha executat només un 16% de les inversions estatals al territori català durant els primers 6 mesos del 2023. Això són 370 milions d'euros dels 2.276 milions previstos.
És una execució lleugerament més alta si es compara amb el mateix període del 2022 i del 21. L'executiu va executar un 15,7% i un 13% respectivament, i la Comunitat de Madrid torna a liderar el rànquing de comunitats autònomes que reben més diners del govern central. De gener a juny, l'Estat havia executat més de la meitat de les inversions previstes. Van ser 636 milions d'euros dels 1.207 previstos.
I el Departament d'Interior ha obert expedient a 6 bombers acusats d'assetjament, exhibicionisme i masclisme al Parc de Sant Celoni.
Segons una informació que publica el diari Ara, la treballadora assegura haver patit assetjament i vexacions des que va entrar a aquest parc de bombers l'any 2020, ara fa 4 anys. Fons de la conselleria han confirmat que l'expedient afecta dos caporals del cos, existeix, i que des del minut 1 van activar els protocols pertinents davant d'aquesta denúncia.
Per cert, que les baixes temperatures i les pluges han deixat nevades per sobre dels 500 metres a l'interior de Catalunya i fins a 40 centímetres al Pirineu aquest diumenge.
Sí, aquesta nevada ha acumulat entre 5 i 10 centímetres a nombroses poblacions d'Osona, el Moianès, interior de la Selva i també les muntanyes de Prades. A l'alta muntanya destaquen els 42 centímetres d'avui, els 34 d'Espot o els 29 de la Bonaigua. Inicialment, una quinzena de carreteres es veien afectades per aquest temporal, però s'anaven reobrint al llarg del matí de diumenge i només la C28 es mantenia tenia tallada al port de la Bonaigua pel risc de llaus.
I precisament les nevades durant la matinada d'aquest diumenge al Pirineu Occidental han deixat entre 20 i 50 centímetres de neu nova a les estacions d'esquí.
Malgrat el vent, que en alguns punts com avui han deixat registres de fins a 104 km per hora, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, els equipaments de ferrocarrils han registrat una bona afluència de visitants i, de fet, asseguren que les estacions d'esquí encaren els propers dies amb molt bones perspectives. Així mateix, els equipaments ja treballen per ampliar el domini esquiable. I d'altra banda, la nevada ha permès també obrir els circuits d'esquí de fons en estacions com Arans de la Cerdanya, Tuixén-l'Avança a l'Alt Urgell o Virós-Vallferrera al Pallars Sobirà.
I altres qüestions, perque la família de Juan Gabriel Rodrigo Nafo, morta en una manifestació a Tarragona a finals de la dictadura franquista, demana exhumar-ne el cos per esclarir les causes de la seva mort.
Demà, precisament, farà 48 anys de la defunció del jove tarragoní i aquest diumenge, en el tradicional homenatge que es fa cada any pels vols d'aquesta data, els familiars han demanat poder treure les conclusions reals de les causes del succés, ja que continuen sospitant que va ser assassinat per dos agents de la policia armada que després van llançar el seu cos d'alta baix. En parla el cunyat i també portaveu de la família, José Antonio Jiménez.
Entonces, no queremos que llegue el 50 aniversario sin tener ya claro cómo se produjo la muerte, cuál fue la causa y quiénes fueron los culpables de que muriera asesinado Gaby.
Al seu torn, l'Ajuntament de Tarragona ja ha dit que ajudarà en tot el que pugui, però ha recordat que no és competent en aquesta matèria.
I la Direcció General de Memòria Democràtica del Departament de Justícia ha pogut recuperar les restes òssies de 57 individus en l'excavació de la fossa de l'ermita del Remei de Flix a la Ribera d'Ebre.
Es tracta, de fet, de la fossa més gran exhumada durant el 2023 a Catalunya i estaria associada a un hospital de campanya republicà, segons evidencia les amputacions i tractaments mèdics dels exhumats i el material mèdic dipositat al costat dels cossos. Alfons Aragonès, director general de Memòria Democràtica, ha assegurat que no només recuperen cossos que poden reinhumar amb dignitat, sinó que també fan avançar el reconeixement científic sobre aquest període històric. L'equip arqueològic ha trigat més de 5 mesos, entre setembre i gener, a executar tots els treballs d'excavació pel gran nombre d'exhumacions a fer. I en aquests moments s'estan practicant estudis antropològics i genètics per saber-ne la identitat i poder, per tant, retornar les restes a les famílies inscrites al cens de persones desaparegudes.
I més temes, perquè l'Ajuntament de Barcelona invertirà 1,4 milions d'euros en la reurbanització de l'entorn de la Casa de l'Aigua de Trinitat Vella al districte de Sant Andreu.
Es tracta d'una obra que mantindrà l'entorn natural i millorarà l'accessibilitat a l'àrea de joc infantil, creant-nos un espai de refresc i recuperant l'afront brollador. Aquests dos darrers elements, de moment, no es posaran en funcionament per la situació de sequera que viu el país. Es preveu que les obres s'allarguin fins la propera tardor. L'àmbit d'actuació de la intervenció inclou els entorns de la Casa de l'Aigua, la carretera de Ribes, a la qual s'accedeix des del carrer Torrent de Perera. En total, la superfície d'intervenció és de 4.519 metres quadrats.
I l'entitat ecologista Salvem la Platja de Pals denuncia el que considera que són tales abusives d'arbrat a les pinedes sobre una duna ubicada a la zona de Rodós de la localitat on s'han fet treballs de prevenció d'incendis. En parla Narcís Sobirana, membre de Salvem la Platja de Pals.
han fet una obra que és més legal, perquè la franja perimetral, però han tallat més del doble de pins que necessaris. La normativa diu que els pins tenen d'estar a una separació de 10 metres, però han tallat pins hasta de 15 i 20 metres de distància d'una de l'altra.
Consideren que s'han excedit els límits de separació entre arbres i s'han deixat en peu els exemplars més dèbils que poden caure per si sols. Els ecologistes estan convençuts que s'aprofiten aquestes tales per desforestar zones amb la intenció que s'hi pugui edificar després. I recorden que aquestes pinedes sobre dunes són hàbitat d'interès comunitari prioritari i que els treballs provoquen conseqüències irreversibles i també greus afectacions.
I obrim plenada de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home en ple carrer a la Rambla de Ponent a Tarragona.
El crim és molt recent i efectius de la Divisió d'Investigació Criminal s'han fet càrrec d'aquesta investigació, tot i que ja s'havien fet algunes gestions prèvies per part d'agents de Seguretat Ciutadana. La víctima té uns 35 anys i s'investiga si ha mort per ferides d'arma de foc o d'arma blanca. Al lloc s'hi desplaçaven quatre dotacions del sistema d'emergències mèdiques que no podien fer res per salvar la vida de la víctima.
I una operació conjunta de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil ha permès desmantellar una granja de criptomonedes a Ripollet que ha defraudat prop de 4,5 milions d'euros en electricitat des del 2021.
Aquest dispositiu policial va tenir lloc el 21 de febrer passat amb l'entrada a la nau del Ripollet, la intervenció de 85 ordinadors connectats de manera fraudulenta al subministrament elèctric i la detenció d'un dels principals responsables, un home de 30 anys a Salou. De la investigació es desprèn que l'arrestat s'encarregava del manteniment dels equips informàtics i havia utilitzat un entramat d'empreses pantalla per desviar els beneficis de la producció de les criptomonedes.
Per cert, que la policia índia ha assegurat aquest diumenge haver identificat a tots els implicats en l'atac i violació en grup a una turista espanyola que viatjava amb el seu marit al país. De moment, tres sospitosos han estat arrestats.
I els noms de tots els implicats ja han estat identificats i els acusats han confessat la seva participació en aquesta agressió sexual. Recordem que la parella espanyola havia instal·lat una tenda de campanya a prop d'una estació policial del districte de Dumka per passar a la nit de divendres, quan prop de la mitjanit un grup d'homes els va atacar. Fins les dues de la matinada, les víctimes no van poder comunicar-se amb una patrulla de policia per comunicar aquests fets i posteriorment van ser traslladats a l'hospital. En una declaració en vídeo, el marit va assegurar que des de l'hospital que la seva dona l'havien agredit sexualment fins a 7 persones, mentre que un atacant els amenaçava amb un ganivet. A més, els van robar i pagar.
I en plana cultural, el cineasta Benito Zambrano retrata el drama i l'odissea dels migrants que volen creuar la tanca que separa Marroc d'Espanya en la pel·lícula El Salto.
Zambrano espera que la pel·lícula sigui una eina útil per fer visible, denunciar i que es parli del drama i la tragèdia de la immigració. S'ha mostrat també satisfet amb aquest film, que considera el més útil que ha fet al llarg de la seva trajectòria.
Para mí es una película, ya lo digo en el dossier de prensa, ¿no? Una película que yo sentía que era necesaria, útil, que para mí de las más útiles y más necesarias que creo o espero que haya hecho, ¿no?
El cineasta ha estrenat la coproducció catalana al Festival de Màlaga, la secció oficial fora del concurs, i arribarà a tots els cinemes el pròxim 12 d'abril.
I la cantant Laura Simó, referent del jazz vocal del país, s'ha convertit aquest diumenge en la 29a guardonada amb el Premi Jazz Terrassa Man 2024.
El guardó és un homenatge a la trajectòria musical de l'artista amb més de 40 anys de carrera i diversos discos en solitari. Simó ha rebut aquesta distinció del Festival de Jazz de Terrassa en un acte celebrat a la Nova Jazz Cava, el lloc on la cantant ha actuat desenes de vegades i precisament on va debutar l'any 1995 amb el pianista de jazz Tete Montoliu. La cerimònia d'entrega del guardó ha anat acompanyada d'una actuació de Laura Simó Reunion. L'artista barcelonina ha plegat diferents companys de viatge com Ignasi Terraza al piano, Horacio Fumero al contrabaix o David Xirgo a la bateria.
Per cert, 8:38, notícia d'última hora, moren 3 persones i 15 persones més resulten ferides en un incendi d'un edifici a Vila Joiosa, al País Valencià.
Sí, les víctimes són 2 adults i un menor d'edat. La quinzena de ferits han estat per inhalació de fum i se'ls ha traslladat a un centre hospitalari. El foc s'ha declarat a 2:45 d'aquesta matinada.
Quan tinguem més informació de tot plegat, us continuarem informant sobre aquesta notícia d'última hora. Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
38 minuts, dèiem, que passen de les 8 del matí, plana esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia de nou.
Bon dia.
Barça i Girona desaprofiten l'oportunitat per retallar distàncies al Real Madrid al capdavant de la classificació de primera divisió.
Sí, el Barça ha empatat a 0 aquesta nit a Sant Mamés davant l'Atlètic Club de Bilbao i els gironins van perdre al camp del Mallorca també ahir per 1-0. Els blaugranes van tornar a protagonitzar un partit gris, sense gols, sense intensitat. A més, van veure com es lesionaven Frankie de Jong i Pedri a la primera part. Dues lesions que semblen de gravetat a l'espera que avui se'ls hi faci més proves. L'entrenador del Barça, Xavi Hernández, parlava de falta de confiança per guanyar el partit.
El vestuario está afectado cuando no gana y además sabiendo que era una oportunidad muy buena hoy, ¿no? No, la palabra quizá no es ambición, que la he dicho antes, sino de alguna manera creer más en lo que estábamos haciendo, ¿no? Que había salido muy bien en los últimos partidos, ¿no?
Amb aquest empat, el Barça es manté tercer a la classificació a 8 punts del líder, que és el Real Madrid.
Com dèiem, la nota negativa del partit és la lesió de Pedri i de Frankie de Jong.
A tots dos els hi faran més proves, com dèiem, avui a Barcelona per determinar l'abast d'aquestes lesions. A simple vista i veient com van marxar tots dos al terreny de joc, podrien ser dues lesions greus que els apartin de la competició durant força setmanes. De Jong no va poder sortir del camp pel seu propi peu i la cara de dolor que feia fa preveure el pitjor. De la seva banda, Pedri, desconsolat, va abandonar el camp entre llàgrimes, conscient que pot ser una altra vegada un llarg període de baixa i com De Jong apunta a perdre segur, altres han anat al partit contra el Nàpols de Champions que es juga la setmana que ve.
Pel que fa al Girona, tampoc ha sabut aprofitar l'empat del Madrid a Mestalla i es manté segon a 7 punts del primer lloc.
Un gol solitari de Copete al minut 33 era suficient per deixar els 3 punts a Mallorca. En l'últim minut del partit, això sí, Couto disposava d'una gran ocasió pel Girona, però el porter mallorquí ha fet una gran aturada per evitar el que hagués estat el gol de l'empat. L'entrenador gironí, Mitchell, en declaracions a Sport 3, no creu que al seu equip li falti gol.
No falta eficàcia. Avui sí, avui no hem estat a la nostra millor versió en atac, però és difícil perquè el rival és molt dur, va a duels tot el partit i per això era un partit molt igualat.
El proper partit del Girona serà dissabte que ve a casa contra l'Osasuna.
I a tot això continua la polèmica pel partit que dissabte va enfrontar el València i el Madrid. Els blancs recorreran la targeta vermella que va veure Bellingham al final del partit.
Sí, recordem que la polèmica sorgia després que el davanter marqués un gol al minut 98 de partit, una diana que hagués donat la victòria in extremis al Madrid, però que no va pujar al marcador perquè l'àrbitre Gil Manzano hauria xiulat al final del partit segons abans en plena jugada. A les protestes de Bellingham, recriminant la decisió a l'àrbitre, li van costar l'expulsió de manera que es perdrà en principi el duel contra el Celta de diumenge que ve i diem en principi per si no prospera el recurs que ha presentat el Real Madrid. L'àrbitre va escriure a l'acte que el davanter blanc va dirigir-se a ell amb actitud agressiva i a crits. El Madrid, per la seva banda, diu que no hi va haver insults per part de Bellingham i que, per tant, els sembla injusta la targeta vermella.
Pel que fa al bàsquet, el Barça aixafa el Saragossa amb un contundent 109-68 i es consolida la tercera posició de la Lliga.
L'equip liderat per un gran Billy Hernán Gómez, que anotava 23 punts, no ha tingut pietat al rival i ha mostrat la seva supremacia. Els blaugranes dominaven l'enfrontament des d'un primer moment davant d'un Saragossa que es veia frenat per la sòlida defensa rival. Ho destacava el tècnic Roger Grimau al final del partit.
Hem fet un partit molt bo des de l'inici. Sabíem perfectament, perquè ho havíem provat en els nostres camps, que si deixem entrar Saragossa en partit es converteix en un rival molt difícil i bueno, hem sigut molt, molt sòlids a nivell defensiu, a nivell ofensiu i mantenir l'energia en tot moment, que era fonamental avui.
El Barça segueix tercer a la Lliga després de només per darrere del Madrid i de l'Unicaja.
I de la seva banda, el bàsquet Girona aconsegueix remuntar contra l'Obradoiro a l'últim minut i suma 9 victòries al campionat domèstic en imposar-se per 7-8 a 7-7.
A una cistella de Juan i Marcos sobre la botzina era el que donava el triomf als gironins en un partit que començaven amb molt mal peu, ja que arribaven a perdre de 15 punts al primer quart. No obstant, el segon període, Juan i Marcos donava ales a l'equip gironí per retallar distàncies i marxar al descans amb un marcador encara desfavorable de 31 a 37. A 24 segons pel final, l'Obradoiro guanyava per un punt, però la cistella de Juan i Marcos capgirava el marcador. El bàsquet Girona és, doncs, 13è a la classificació amb 18 punts.
I d'altra banda, en bàsquet femení, el Barça-Sant Feliuem cau estrepitosament contra el Gran Canària per 45 a 75.
Una derrota que implica acabar amb la ratxa de 4 victòries seguides que encadenava aquest equip, tot i que el partit començava igualat, un parcial de 0-13 ha donat avantatge a les rivals que en un moment perdrien l'avantatge i mostraven una superioritat contundent la resta del partit. Ara mateix aquest equip són 11ens amb 32 punts a la classificació. qüestió.
I en handbol, victòria del Barça per 24-30, que referma el liderat davant d'un Logroño combatiu.
Els de Carlos Ortega se situen a 6 punts a la taula classificatòria del seu rival més proper, al Bidasso, a Irún. El conjunt blaugrana ha dominat el partit contra el Logroño de principi a fi, amb incertats Timothy, Javi Rodríguez i Hampus Vane, que han marcat 9 gols en els primers minuts. La primera meitat, de fet, acabava amb un marcador de 10-16. Al segon temps, el Logroño pujava la intensitat i retallava distàncies, arribant als locals a situar-se només 4 gols dels blaugranes. Tot i la intensitat dels últims minuts del partit, finalment la victòria marxava cap a Barcelona. Ara l'equip culé ja pensa en la Champions, on intentarà avançar a quarts com a primers classificats del seu grup. Per fer-ho, només hauran de vèncer al Montpellier el proper dijous, dia 7.
I d'altra banda, també en handbol, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per l'Europeu d'Hongria, Suïssa i Àustria.
Una competició que es disputarà a finals d'any, al novembre i desembre d'aquest 2024. Les guerreres s'han classificat després de guanyar Macedònia del Nord 24-20 en un partit que s'ha jugat a Lanzarote i que ha servit també per consolidar el liderat del grup 5 en tan sols 4 jornades d'aquest torneig classificatori.
I en tenis, el partit d'exhibició retransmets per Netflix entre Rafa Nadal i Carlos Alcaraz a Las Vegas acaba amb una victòria del jove tenista murcià per 2-16-1.
Els dos tenistes espanyols han entretingut aquest diumenge els 12.000 espectadors que els han anat a veure en un partit amistós a Las Vegas, que s'ha pogut veure també en directe a través de la plataforma Netflix. Alcaraz, de només 20 anys, s'ha imposat a Nadal de 37 per 3-6, 6-4 i, atenció, un super tie break final que ha acabat 14-12.
I els catalans Jordi Xammar i Nora Burgman es coronen campions del món de vela clàssic 470, assegurant-se així una plaça pels Jocs Olímpics de París.
Estava previst que es disputés en aigües de Mallorca l'última regata d'aquest campionat, però el mal temps ho ha impedit, motiu pel qual valia la classificació de dissabte, que assegurava Xammar i Burgman que puguin ser a la cita olímpica de París. Així s'expressava la seva emoció, Jordi Xammar, per haver aconseguit el campionat després d'anys de feina.
Molt contents, finalment, campions del món. Ahir hem estat molt, molt a prop durant molts anys i semblava que no arribava mai, però bé, per fi ha arribat, hem tingut una gran setmana.
I finalment us destaquem avui que l'atleta catalana Maria Vicente passarà per quiròfan per ser operada de la seva lesió al tendó d'Aquiles, que ha frustrat el seu somni de competir als Jocs Olímpics d'aquest estiu.
Ahir va arribar justament a Catalunya després de lesionar-se en aquest Mundial Indoor que s'ha disputat a Glasgow. La catalana havia fet un gran inici de la primera prova al pantaló dels 60 metres tanques, on havia deixat unes sensacions molt bones amb un temps de 8,07, a una centèsima de la seva marca personal. Hores més tard de la lesió i un cop havent-hi realitzat les proves per l'atleta publicava un vídeo a les xarxes socials on explicava que tenia un trencament complet al tendó d'Aquiles. D'aquesta manera diu adeu al que havia de ser el seu Mundial i també als Jocs Olímpics de París, on es postulava com una de les favorites per pujar al podi.
Passa un minut de 9:45 del matí. Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Anem a la cara B.
La caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Núria Ros, bon dia.
Bon dia.
Què ens destaques avui a la cara B?
Mireu, avui, i ja em perdonareu les hores, perquè falta poc per les 9 del matí, però és que la primera notícia de la cara B ens convida a parlar de cervesa. Sé que ara teniu tots un cafè a la mà i és una mica estrany, però bé, bueno, se'n pot parlar sense beure, eh?
La cervesa és cereal, eh?
Jo crec que ara mateix hem guanyat dos oients, l'antic equip de Camins, Ferran sí. I Paula s'han enganxat a l'arbre.
Mira, doncs benvinguts a la caravana. Escolteu-me, sé que és aviat per fer-vos aquesta pregunta, però jo us l'he de fer. Us agrada la cervesa a vosaltres? Si no...
No gaire.
Jo no,
No?
No massa.
No.
Normal.
Jo soc més de vermut. No ho hauries dit mai.
Ahir, sí, escolta, jo també.
En què és ahir, Rafa?
Jo ahir em van convidar a dinar...
Vas fer un vermutet ahir?
I vas fer un vermut. Vaig entrar per la porta...
Blanc
i
negre.
Estranya, diguem-ho, això.
Blanc o negre.
Negre.
Molt bé, Rafa.
I vaig entrar per la porta i vaig dir... què tenéis
bé,
vermut?
Sí.
Què tenéis vermut? I és més, em vas acabar l'ampolla. Quedava poquet.
Epa! Això són paraules majors, eh?
Quedava un culín.
Estàs bé avui?
Sí, perfectament. Val. No vaig notar res especial.
Bé, sé que no us agrada massa la cervesa, m'heu dit, però si haguéssiu de triar, n'hi ha alguna que us agrada en especial?
Jo soc una mica
torradeta.
Sibarita, amb cervesa.
La torradeta, eh? Està bona, la torradeta.
Sí. A mi la de blat m'agrada.
La de blat.
Cervesa de blat.
És a dir, no us agrada molt, però en consumiu de tant en tant,
sí,
no li feu lleig, eh? Bé.
Tant en tant, sí.
Doncs molta atenció als i les amants d'aquesta beguda, perquè segurament a algun oient sí que li agrada i molt, perquè aquest mes de març Barcelona es convertirà en la capital mundial de la cervesa és artesana. Ep. Artesana, atenció, eh? Això són paraules majors. Concretament, serà durant 3 dies, el 22, 23 i 24 de març, quan el recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona acollirà la 12a edició del Barcelona Beer Festival, que és el certamen de cervesa més gran del sud d'Europa. Per tant...
Cervesa, beer.
Beer. No sé què us sembla, si n'havíeu sentit a parlar mai d'aquest certamen, si heu estat mai, inclús...
No. El Beer Festival no, l'Oktoberfest sí.
Clar, més o menys, no és el mateix. Tenen en comú la cervesa, però hi ha coses diferents.
Dic una cosa, jo una vegada, per fer un regal, vaig anar a una d'aquestes botigues de cervesa artesana.
Sí.
I dic, mira, posa'm el que et doni la gana. Perquè em va parlar tantíssim, amb tantes variants, i jo què sé, el que tu vulguis, perquè és un univers, allò.
El món de la cervesa, sí. Ojo, eh?
És, no,
és com el vi, una mica,
sí.
O no?
Sí, total. Hi has d'entendre.
Sí.
Bé, de seguida us dono més detalls d'aquest esdeveniment, però abans deixeu-me explicar als oients que el Barcelona Beer Festival ja es va celebrar l'any passat aquí a Barcelona. En una cita d'atenció, els seus assistents van poder provar més de 250 cerveses. 250, eh?
Cada assistent?
T'imagines?
Borratxos.
No. 250 cerveses provinents de 110 països diferents. Per tant, allà el producte era molt, molt divers i una persona que li agradi i gaudeixi bevent cervesa, doncs jo crec que és el seu lloc per excel·lència. Llavors, sabeu què és el millor de tot plegat?
Què?
Que enguany, aquest 2024, la xifra serà bastant més elevada, perquè el pavelló 2 de la Fira de Barcelona és més gran, com us podeu imaginar, i podran participar-hi més empreses cerveseres.
Fixa't.
I disposar, en aquest cas, d'una oferta de begudes molt més àmplia. Per tant, si ja tenim algú que li agradava la cervesa, va anar l'any passat a aquest certamen, doncs que sàpiga que aquest any encara ho podrà gaudir per partida doble. Uah. I és que, més enllà de tot això, el festival també serà un lloc de trobada del sector professional, és a dir, com el Mobile World Congress, però amb cervesa. Perquè ens entenguem i perquè venim d'allà.
El Cervesa Bayer...
Beer World Congress.
És a dir, com el Mobile World Congress, però fora del Congrés.
Exacte. No, perquè allà hi hauran diferents professionals del sector que deixaran provar les seves novetats, explicaran en què es diferencien de la resta de marques, faran tasts...
No entenc perquè no ho fan simultàniament. És a dir,
Acabes una jornada del Mobile i va, clar...
Acabes el Mobile, creues el carrer...
Em proposeu això, el senyor
Carboni. Facturarien molt.
Que sí.
Llavors, a banda de tot això, també serà un espai on posar-se a prova, perquè aquest festival, aquest certamen, acollirà un concurs que premiarà les millors cerveses artesanes de l'any.
Poca broma.
Per tant, allà vas a degustar cervesa, que sempre està bé, et poden premiar per el que tu presentis i estaràs envoltat de cultura cervesera i professionals del sector. Per tant, repeteixo, si t'agrada, és el teu lloc per excel·lència.
Win-win.
Llavors, dit tot això, si tenim algun oient que té moltes ganes d'anar, hi ha de saber un parell de cosetes. La primera, que a l'edició d'enguany es vendran dos tipus d'entrades. Una de diària, que valdrà només 5 euros, que inclou un got de regal i permet entrar i sortir del recinte segons l'aforament. Per tant, escolta'm, per 5 euros està molt i molt bé.
Un got de regal.
Saps el típic que et donen a les festes de poble? Mm. Que et pots endur a casa.
Sí, el de plàstic.
Sí.
El de plàstic, doncs...
Un d'aquests. Mm.
I llavors hi haurà una segona entrada que costarà uns 40 euros. Aquesta és més cara.
Hi ha un salt aquí, eh?
Però clar, atenció, perquè és vàlida pels 3 dies. Inclou una copa de tastos professional de regal. És a dir, tu podràs anar provant allà les begudes més exclusives. També inclou l'entrada i sortida lliure de l'espai, un descompte del 15% a les recàrregues de la pulsera per consumir.
Ep.
És a dir, ho té tot. I atenció, un preu de 10 euros per la compra de la samarreta del certamen.
La samarreta.
Surs allà amb un vas i una samarreta. Per tant, està molt bé. I no sé quina us compraríeu vosaltres, però si us agrada molt la cervesa, jo crec que la de 40 és ideal.
Està bé.
Sembla que tingui comissió, jo, amb aquest certamen, eh?
Jo no, jo aniria per 5 euros, però està molt bé la de 40,
Llavors, la segona cosa que heu de saber, i que és el més important, però que he deixat al final perquè us en recordeu ben bé, és que aquest esdeveniment obrirà amb un horari molt ampli, concretament divendres i dissabte 22 i 23 de març, de les 11 del matí, ben aviat ja s'hi posaran, fins a les 11 de la nit. I llavors el diumenge 24, que serà aquest darrer dia del certamen, entre les 11 del matí i acabaran una mica més aviat a les 8 del vespre. Perquè, clar, l'endemà la gent ha d'anar a treballar. Ah, no, perquè comença la Setmana Santa. Bé, en fi.
Igualment.
Ara,
la majoria de gent.
Llavors, crec que no em deixo res més. El que dèiem, aquest mes de març la cervesa fa parada a Barcelona. Jo crec que és una molt bona notícia per la ciutat. En un esdeveniment que, com dèiem, és ideal pels amants d'aquesta beguda. Si voleu anar i us ho plantegeu, m'ho dieu i ens ho mirem d'anar-hi.
Hi ha molta gent.
Són tot propostes per tenir vida social.
No és el meu cas, no sé per què. A mi m'agrada, eh? No és que faci... Però hi ha molta gent molt a favor de la cervesa.
Sí, home, és una bona beguda.
Sí. És una beguda molt social.
Sí. Molt social.
Sí, exacte.
Sí.
És que hi ha persones que només beuen cervesa. Sí. Pel que fa a l'alcohol, a les begudes alcohòliques...
A mi em crida l'atenció, la gent gran... És que em passa amb ma mare. La meva mare és una persona com gran i tal, té 80 i pico anys, i ella em fa gràcia que demana cervesa.
Mira, veus?
És com que no li encaixa amb la seva resta de la personalitat.
A mi em passa coses rares, com per exemple, jo no puc menjar amb cervesa.
Ah.
Doncs ella sí, ja demana cervesa per menjar.
Cervesa com un vermut, una cosa així, sí.
Amb unes olives.
Un àpat amb cervesa.
Sí. Amb unes olives.
Per cert, que deies, la meva mare és una persona gran, aquí faig una columna notícia que no havia escrit, que avui fa anys, avui és 4 de març ja, fa anys la persona més gran del món, que és catalana, que és la Maria Branyes, que avui fa 117 anys. I que és de la zona de Banyoles. Per tant, per molts anys, la Maria Branyes, 117 anys. Eh?
Absolutament, moltes felicitats.
117 anys?
117
anys. 117.
Una barbaritat.
117. És una barbaritat. Sí. Clar, va néixer el 4 de març del 1907.
És que estic impactat.
1907. Sí. Bueno. Viu a Olot. Viu a Olot. Aquestes coses també s'han d'explicar. Sí.
Doncs a cremar la nit.
La residència.
Uau.
Cremar la nit.
Ai, va, anem amb més cosetes.
Sí, va, canvio de qüestió per plantejar-vos una altra pregunta per introduir el tema, que és: sou d'aquells que esmorzeu cada dia, però quan us dic cada dia sense cap mena d'excepció, o sou més d'aquells que algun dia dieu, mira, avui m'he despertat més tard, o avui no em ve de gust menjar un entrepà, per tant no esmorzo?
Cada dia.
Cada dia.
Ho tinc sagrat.
No has fallat mai?
Mai. Bueno, va, a veure...
Que tinc un problema de nomenclatura, perquè sóc de Castelló i a vegades se'n balla.
Esmorzar és
com l'entrepà de les 11 del matí. I aquí esmorzar moltes vegades es refereix...
La primera.
Al desayuno, sí.
Sí.
A què es referiu? Tu a què et refereixes exactament?
El primer àpat que fas del dia.
El desayuno, podríem dir, en castellà. Val. No, doncs no, sempre és líquids. No menjo.
Per tant, no esmorzes.
No,
això no és bo, eh?
No.
No és bo? Bueno, clar, existeix.
Ara t'ho dirà, però no ho sé. Jo crec que no és bo.
Explica'm i enfonsa'm amb la misèria. Com habitualment fas en la secció, enfonsa'm amb la misèria.
Jo sempre.
Jo el primer, sóc Tim Rafa, també.
És que no m'entra res a les... No sé, de bon matí. A mitjan matí sí que em ve de gust, però...
No. Doncs la Júlia és l'única que ho fa bé. No sé aquí a la Peixera si...
És sagrat.
No, és que veus?
És sagrat.
No,
ho és. Perquè, atenció als que no esmorzeu cada dia, perquè ara un nou estudi fet a mans d'una prestigiosa universitat dels Estats Units, United States,
Massachusetts, segurament,
ha descobert els perjudicis i riscs que comporta no esmorzar per la nostra salut.
Ui.
Abans d'anar al tema i per obrir una mica de debat, si jo us pregunto com creieu que afecta la salut no esmorzar, què em diríeu? On creieu que afecta? De quina manera?
A la concentració,
val?
A l'hora de fer les primeres tasques del matí.
L'energia.
Exacte, intueixo que la manca d'energia.
Energia.
Si no tens energia, no estàs concentrat, no surten bé les coses.
I d'altra banda, si menges una... Penso jo, no ho sé. Si menges una mica a primera hora, ja tens menys gana i et va com... no vas menjant tant durant el dia.
Vas
regulant millor allò que arribes al migdia, que et fotries qualsevol cosa i ahir ja et passes de la raó.
Sí.
No aneu mal encaminats. Jo us explico. En aquest cas, els investigadors han descobert que les persones que no esmorzen tenen menys capacitat memorística.
Fixa't.
Val? Això significa que la capacitat de retenció d'informació es veu totalment afectada, no parcialment, totalment afectada, disminuint així en un alt percentatge la vostra capacitat de memoritzar, de retenir i de concentrar-nos. Per tant, aquesta seria la principal conclusió a la que s'ha arribat després de fer un experiment amb dos grups de persones que va demostrar com les que menjaven a primera hora, primeríssima hora del matí, mostraven millors resultats pel que fa a la memòria respecte a les que no ho feien. Per tant, aquest estudi es podia haver fet en aquest mateix estudi de ràdio, no? Sí, perquè tenim una persona com és Júlia Julve que menja a primera hora del matí.
Mm. I no se li escapa una.
Això és veritat. I llavors tenim una persona com Rafa Sanahuja...
Que de vegades no sé ni qui soc.
Ja està, veus? No cal anar als Estats Units per demostrar que el que diuen és totalment verídic.
M'heu de portar al meu lloc a la cadira d'ala, perquè estic perdut per a dalt. Dic, què faig aquí?
Perquè de què era aquest estudi?
Wow. Sí. Qui sou? D'on veniu?
Qui som? No som nadie. En fi, per si us ho esteu preguntant, l'explicació de tot plegat és que molts dels ingredients que es consumeixen a l'esmorzar a primera hora contenen nutrients essencials pel nostre cervell, cosa que permet mantenir l'energia necessària per dur a terme de manera eficient les diferents tasques intel·lectuals diàries. Aquest seria un resum, molt resum, del perquè de tot plegat, i té molta lògica, realment.
Mm. Total.
Doncs, perquè si no menges, doncs és que no tens energia. M'ho heu dit vosaltres.
Sí,
ha estat lògic.
Res, l'estudi conclou aquí. És un estudi que ha durat molt de temps, però que ens deixa una conclusió molt clara. aquest és el motiu, un motiu més per carregar-vos de força i energia cada matí, menjar alguna cosa, encara que sigui una peça de fruita, un trosset de xocolata, cereals, no sé, això ja us ho deixo al gust de cadascú, però important, sempre ho diuen, allò que l'esmorzar és l'àpat més important del dia.
Sí.
Per tant, si ho han dit tota la vida, també serà per alguna cosa. Què diuen? Esmorza com un rei, dina com un...
príncep.
Príncep.
I sopa com un pobre.
Ah, exacte. Doncs ja ho sabeu. És que us he deixat sense paraules, sí, sí, jo ja ho sé.
No, això de dinar com un... ai, dinar no. Això d'esmorzar com un rei va molt per als ciclistes, aquells ciclistes que fan esport, que diuen anem a fer 500 quilòmetres en bici, sí, i després sí. Te'ls trobes fotent-se callos, saps? Bueno, el primer bar.
A les 10 del matí.
Sí, sí, això va així.
Callos i botifarra i el que trobi.
En fi, anem a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical sona així. I saw the light.
No et diré poc, eh? Aquesta crec que és una de les millors cançons de la història de la música.
Sí, a mi m'agrada molt.
Estic d'acord.
Tu t'agrada, Rafa?
M'agrada, sí, sí.
Sí, eh? Bé, per si algun oient no ho sap, que podria ser el que estem escoltant de fons és Diamonds, un dels temes més mítics de Rihanna. I atenció, perquè aquest cap de setmana, contra tot pronòstic i després de moltíssim, moltíssim temps, va donar el seu primer concert complet. Amb 8 anys, eh?
Contra 8 anys.
Clar, perquè portava ja 8 anys, com dèiem, de silenci musical sense fer concert, perquè
sí, sí.
Ara Rihanna està més a la branca de, com ho diria, d'empresària, amb la seva línia cosmètica... Sí.